les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tots tenim en ment les monarquies medievals, una línia vertical on la successió passa de pares a fills i on la sort del regne se'ns presenta en tots els aspectes vinculada a la salut dels seus monarques. Però què passa quan no és així? Quan la successió trontolla i apareixen diferents candidats al tron que lluiten i conspiren entre si per fer-se amb el poder? Aquest és un dels perills d'aquests estats dinàstics on la figura del rei, sigui més simbòlica, sigui més expeditiva, funcionava com a garantia del sistema. Avui parlarem precisament d'un d'aquests moments en què la lluita del poder es concep, mai millor dit, com un joc de trons. La Guerra de les Dues Roses és el nom que es va donar a les lluites dinàstiques entre les cases de Lancaster i de York, que van enfrontar durant dècades els diferents bàndols de la noblesa anglesa, en lluita per fer-se amb el poder al país. Ens aturarem en les causes de la guerra i en els primers anys de lluita, fins la puja del poder d'Eduard IV. Conspiracions, batalles, enveges familiars i interessos entrecreuats es donen cita en aquesta lluita que ha servit d'inspiració per un dels èxits televisius dels últims anys. Benvinguts a les portes de Troia. S'acosta l'hivern. Benvinguts a un nou programa de les Portes de Troia. Avui ens traslladem a les Illes Britàniques a parlar de la Guerra de les Dues Roses i ho fem, com sempre, amb el nostre equip habitual d'historiadors del programa. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Són freqüents aquestes lluites dinàstiques dintre de l'edat mitjana?
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè ja gairebé des del moment fundacional de l'edat mitjana, aquest moment que diríem l'imperi carolingi, ja comencen a haver-hi les primeres lluites. És veritat que durant 125 anys els carolingis es van succeir de l'un a l'altre sense haver-hi problemes successoris, perquè normalment només acabava quedant un candidat al tron, però a partir de Lluís el Piadós va començar una cosa molt curiosa, que és que hi van haver tres, fins i tot quatre candidats al tron, que primer es van enfrontar contra el seu pare, i després es van enfrontar entre ells pel poder. Però a part d'aquest exemple, que diríem gairebé des dels primers segles de l'edat mitjana, en els anys que estem parlant avui, en els segles que estem parlant avui més del final de l'edat mitjana, podem posar exemples com ara la successió de Joan II, que va ser bastant conflictiva sobretot al Principat de Catalunya, arrel de que per part d'uns partidaris de les Corts hi havia l'interès de que Joan II fos succeït més aviat pel seu fill Carles de Viana, però finalment el que va acabar imposant-se va ser Ferran el Catòlic, Ferran II d'Aragó. Però a part d'aquest exemple també en tenim un altre, que crec que al llarg del programa també en podrem parlar una mica més, com és el cas dels Trastàmara, que pujaran al poder després d'un enfrontament dinàstic entre el fill teòricament legítim i el fill teòricament bastard.
Déu-n'hi-do, molt bé. Benvingut a Alberto Reche.
Bones.
La Guerra de les Dues Roses és un dels fets capdals del segle XV anglès. Com ha quedat això plasmat en la cultura i en la literatura del país?
Bé, el cert és un d'aquells moments històrics que els anglesos tenen molt, molt fixats en el seu imaginari, no? També perquè per ells és el és el pas entre l'edat mitjana i l'edat moderna, perquè al final d'aquesta Guerra de les Dues Roses, amb la instauració dels Tudor, ells ja conceben que entren en l'època moderna, no? Llavors, per ells, la seva edat mitjana final és aquesta edat mitjana de mitjans del segle XV, amb aquestes lluites nobiliàries, amb aquestes intrigues de poder. Bona culpa de l'èxit d'aquesta època també arrenca ja des de Shakespeare. Ell amb la seva sèrie d'obres dedicades a reis anglesos dedica algunes de les més recordades precisament a reis com Ricard III o Enric V, que estan immersos en aquest conflicte. També el romanticisme i la novel·la d'aventures posterior veuen en la Guerra de les Dues Roses un dels moments àlgids per situar les seves novel·les, no? Per exemple, Robert Louis Stevenson, La fletxa negra, que és una de les novel·les d'aventures clàssiques medievals anglesa, està situada precisament en el context que parlarem avui, en la lluita entre Lancaster i York a 1460. Després, tot i que no sigui anglès sinó americà, ja anirem sortint també al programa, George Martin, el creador de Cançó de Gel i Foc o Joc de Trons, pels que seguiu la sèrie, utilitza bona part de la trama de la Guerra de les Dues Roses com a inspiració per la seva situació política a les seves novel·les.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
Molt bé, doncs comencem pel principi. Què s'entén per la Guerra de les Dues Roses, Oliver?
Doncs bé, bàsicament és una guerra civil en què hi ha un enfrontament entre dues cases nobiliàries angleses, els Lancaster i els York, però tot i així no hem de pensar en una d'aquestes guerres com l'entenem avui en dia moderna, és una guerra de front, una guerra de trinxera de manera continuada, sinó més aviat en un conflicte de caràcter intermitent que té com a objectiu el control del tron del país i que va desenvolupar-se aproximadament entre el 1455 i el 1487, que és el moment en què va acabar. Per tant, no hi ha una lluita continuada, no hi ha una situació de conflicte permanent d'exèrcits lluitant dia sí dia també durant aquest gairebé 40 anys, però sí que hi ha un seguit d'enfrontaments, també hi haurà conspiracions polítiques, hi haurà assassinats, lluites pel poder i tot plegat és el que va derivar, com ara ens comentava l'Alberto en la pregunta inicial, en l'arribada de la dinastia Tudor al capdavant del tron anglès i en l'inici del que es considera l'edat moderna d'Anglaterra.
Molt bé, i per què aquest nom? Per què Guerra de les Dues Roses?
Bé, el cert és que és un terme que no neix fins al segle XIX, que serà el romanticisme qui en la seva reinterpretació o el seu revival del món medieval vegi en aquesta llarga guerra civil o aquesta lluita dinàstica a Anglaterra el fi d'un món i el principi d'un altre, i llavors ho idealitza. El terme concret de Guerra de les Dues Roses fa referència als emblemes nobiliaris de les dues cases que s'enfronten, els Lancaster i els York, que els dos portaven una rosa al seu emblema heràldic. Els York, una rosa blanca, i els Lancaster, vermella. De fet, com dèiem, aquesta, ja ho dèiem abans, no? Aquesta vinculació o aquesta fascinació per aquesta guerra no és només una fascinació victoriana o romàntica. George Martin també utilitza aquests elements, no? Fins i tot en les seves cases protagonistes, ell sobretot al principi de les novel·les planteja la lluita entre els Lannister i els Stark, que serien una sort de Lancaster i York, on fins i tot els emblemes heràldics de les dues cases veuen directament dels anglesos. Els Lannister amb els seus emblemes vermells i taronges, com la rosa vermella dels Lancaster, i els Yorks amb el wargo blanc, com blanca era la rosa dels York.
Són molts els paral·lelismes que hi ha entre Joc de Trons i la Guerra de les Dues Roses?
La resposta curta és sí. La resposta llarga ens endinsaria en una...
La resposta pels que hem vist la sèrie només. Va.
No, clar, és, al final... jo sempre em pregunto fins quan caduquen spoilers, no? Quan, en quin moment ja pot dir certes coses de certes sèries. Bueno, la qüestió és que Martin utilitza la situació política que neix de la Guerra de les Dues Roses i bona part dels personatges, perquè, com deia l'Oliver, són 30 anys en els que hi ha conspiracions polítiques, personatges integrant, cops d'efecte, batalles, morts inesperades... que a Martin li venen molt bé per crear el guió de la sèrie, no? Personatge, i es podria fer, de fet, qualsevol pot buscar foros d'internet i paral·lelismes i sortiran quadres dient quin personatge correspon a cada personatge, però és molt, hi ha personatges clau, com per exemple Ricard de York, que és evident que és Eddard Stark, o altres personatges, no, això ja sabreu què passa amb ell, no? Però hi ha una sèrie de personatges ben reconeixibles. Això no és un demèrit de Martin, sinó és un mèrit de l'època històrica, no? Que és el suficientment complexa i el conflicte polític és el suficientment dens com perquè doni lloc a una trama política, a una trama de conspiracions que és fascinant per si mateixa, no? Martin el que fa és crear un filtre no fantàstic, perquè la seva fantasia en cap moment deixa de ser una fantasia molt, molt enclavada a terra, però sí que agafant la trama i allunyant-la del fet purament històric, fa allò que a vegades tan sorprèn, no? Que com la història no interessa a ningú, la història explicada és avorrida, però quan ve algú i plagia la història i te l'explica canviant els noms i canviant el nom i ficant espases
i
zombis i diners, doncs a tothom ens agrada, no? I aquest és un cas molt bonic de com hi ha episodis històrics o suficientment complexos com perquè donin lloc a grans sèries de novel·les.
Uh-huh. Abans d'entrar en matèria, contextualitzar també amb el territori per saber si van haver-hi altres situacions semblants a altres països europeus o que aquesta situació d'Anglaterra doncs, era gairebé única.
Doncs sí, ja ho hem avançat una mica a la pregunta inicial. Aquesta situació es repeteix en molts altres casos. Quan estem parlant d'estat dinàstic o de monarquia, estem parlant normalment d'uns estats en què qui mana i qui se succeeix en el poder és una sola família. Per tant, l'estat no existeix o no podria existir, funcionar sense aquelles persones, i si no hi ha aquelles persones que siguin substituïdes per una altra. Per tant, quan hi ha un personalisme tan gran, sempre és important que aquestes persones i els seus successors sobrevisquin i visquin per poder governar. Clar, això... a l'edat mitjana, com en altres moments de la història, no sempre és fàcil, perquè moltes vegades neix un monarca que resulta que no pot tenir fills, de vegades neix un altre monarca que mor molt jove i no té temps de tenir fills, de vegades ens trobem en altres situacions en què els fills moren joves en combat, sigui per una raó o per una altra, al final hi acaben havent problemes dinàstics que el que generen és conflictes d'aquestes característiques. Podem esmentar-ne molts, podríem parlar sempre del conegut cas català, del compromís de Casp, de la mort de Martí l'Humà sense successió i després el pas de la monarquia o del tron de la corona d'Aragó a Ferran d'Antequera, que de fet era parent i estava vinculadíssim amb la casa catalana-aragonesa, per tant no hi ha cap dubte dels drets successoris que tenia, encara que alguns els tinguin, però hi ha altres exemples també a Castella, en altres períodes, com per exemple els Trastàmara que comentàvem inicialment, que hi ha un enfrontament molt important entre els membres de la dinastia regnant a Castella en aquell moment, el rei Alfons XI, que s'enfronta a una dinastia considerada bastarda, que són els Trastàmaras, que finalment, després de la batalla de Montiel del 1369, s'acabaran imposant i donaran peu a una nova dinastia dintre de la monarquia. I, de fet, en aquest conflicte és tan important que fins i tot hi participen forces que estaven lluitant a la Guerra dels Cent Anys. Per tant, és una batalla derivada també d'aquest enfrontament tan important que sacseja a l'interior d'Europa. I per què no dir-ho també, els reis catòlics, en el principi del seu regnat, comencen ni més ni menys que amb una situació d'enfrontament entre Isabel I de Castella i el seu germà Enric, que aleshores era rei, i aquí s'havia de decidir al final qui havia d'ocupar la successió. I de fet, si Isabel va casar-se amb Ferran d'Aragó, va ser bàsicament per un interès estratègic d'aconseguir un suport molt important per participar en aquella guerra. Per tant, els conflictes dinàstics són molts, es repeteixen al llarg de l'edat mitjana i també expliquen moltes coses de la geopolítica d'aquell moment.
Sí, de fet, aquesta seria una de les grans pors del sistema, no? Aquesta, a la por de quedar... Només hi ha una cosa pitjor que la por de quedar-se sense rei, que és la por de tenir més d'un rei, perquè llavors això trastoca el sistema, no? I no només trastoca el sistema, sinó que en tots els casos genera una època de terror. Ja sigui la Guerra dels Cent Anys... que també deriva d'un conflicte dinàstic, ja sigui en totes les episodis que ha comentat l'Oliver. I en aquest cas sí que m'agradaria mencionar el cas català, no? Que és potser el més assenyat de tots, no? També perquè venia en un moment en el qual ja s'havia produït la Guerra dels Cent Anys, ja s'havia produït la crisi dinàstica a Castella, i llavors quan Martí l'Humà mor sense descendència, queda molt clar que la opció que ningú vol és una guerra civil, o és l'opció o una guerra dinàstica entre candidats. Llavors, aquestes potser, independentment del resultat, que a alguns els agrada menys o a alguns menys, és la grandesa del fet, no? De derivar potser per primera vegada un conflicte dinàstic que era sinònim gairebé sempre d'una guerra civil i d'una època d'inestabilitat en un compromís polític, no? I que fossin uns compromissaris qui decideixin com canalitzar la successió. Que això serà una solució radicalment diferent a la que ens trobarem en el programa d'avui.
Molt bé, un cop ja estem situats, com comença aquesta lluita entre els Lancaster i els York?
Bé, per situar-nos en tot aquest context inicial de la Guerra de les Dues Roses, ens hem de remuntar al 1399, és a dir, més de mig segle abans de que comencin de manera oberta les hostilitats. Aquell any, el rei Ricard II va ser derrocat i assassinat pel duc de Lancaster, Enric, que es va erigir com a nou rei en detriment dels successors naturals del nou rei. És a dir, el duc de Lancaster va assassinar a Ricard i va apartar de la línia successòria els successors naturals d'aquest rei. Enric era el quart fill de Joan de Gant, que al seu torn era tercer fill d'Eduard III. Sé que és molt complicat, però bàsicament per entendre'ns, el duc de Lancaster del moment era net de reis, i per tant això el fet de ser net de reis li donava ja un prestigi, una àurea i una capacitat que estaven... potser no fora de tot no fora de dubte, però que sí que realment aprofitant també la conjuntura que hi havia a l'Anglaterra del moment, en què el rei Ricard va ser un rei molt impopular i des del punt de vista del Parlament ja els interessava que hi hagués un canvi, sí que és veritat que Enric al final, entre una cosa i l'altra, va poder acabar quedant-se amb el tron anglès. A partir d'aquest moment va començar a regnar com Enric IV.
Bé, a Enric IV el succeeix el seu fill, també anomenat Enric, que potser és més conegut, que és Enric V, a qui Shakespeare va dedicar una de les seves obres. Ell, diguem que consolida el canvi no de dinastia, però sí de família, no? És un rei molt jove en un moment en el que Anglaterra no estava en el seu millor moment a la Guerra dels Cent Anys, en el que França estava recuperant posicions, i Enric V, un rei molt jove, molt curtit a la batalla i amb moltes dos militars, sí que aconsegueix aglutinar en la seva persona tots els interessos del regne. De fet, ell serà el protagonista indiscutible de la batalla de Gincourt, el 1415, que suposa un cop d'efecte fonamental a la Guerra dels Cent Anys i permet que els anglesos, al final no ho capitalitzen bé, però estiguin a punt de guanyar la guerra. Tot això, diguem que li dona, tot i que Enric V va tenir un regnat molt curt, perquè ell mor el 1422, una fama de bon rei i rei capaç. I això fa que en el moment en què ell mor i deixa un fill i comença un període de regència, sembla que els Lancasters sí que han aconseguit consolidar-se al poder.
Molt bé, doncs hem parlat d'una banda, hem parlat dels Lancaster i ara parlem dels York.
Sí, en aquest punt també ens hem de situar de nou al 1399, en aquesta esmentada mort de Ricard II. En aquell moment, si no hi hagués hagut la interferència d'Enric de Lancaster, que va assassinar el rei, i va apartar el descendent de Leonel d'Anvers, que a la vegada també era net d'Eduard III, us posarem un arbre genealògic al Facebook perquè tothom quedi situat.
Gràcies.
La qüestió és que el possible descendent hagués estat Roger Mortimer, que és qui havia d'haver heretat si no hagués estat Enric IV qui hagués estat rei. Els Mortimer mai van renunciar a les seves aspiracions al tron anglès, i la seva filla, Anna Mortimer, casada amb Ricard de Cambridge, va intentar fer algunes revoltes contra els Lancaster. Finalment, el seu fill Ricard, que serà duc de York i comte de Cambridge, serà el que va intentar reivindicar de nou els seus drets davant d'un dels successors de l'altre llinatge, que en aquell moment era Enric VI.
A les portes de Troia. El teu programa d'història.
Molt bé, hem conegut ja els Lancaster, hem conegut ja també qui eren els York, i ara ens aturarem en la figura d'Enric IV per saber una miqueta més sobre aquest personatge.
Enric VI.
Perdó, Enric VI.
Bé, Enric VI, de fet, que era aquell, diguem, el tercer descendent d'aquesta branca dels Lancaster, fill d'Enric V, l'havíem deixat que havia mort el seu pare i ell era menor d'edat i havia hagut una regència. De fet, és un d'aquells monarques dissortats, perquè ho tenia tots els números per fer les coses malament, no? Un monarca jove, molt controlat per la seva mare, dèbil de caràcter, incapaç mentalment. Ell, de fet, tindrà moltes crisis nervioses i crisis mentals al llarg del seu regnat. I llavors, no només per això, sinó per la llarga minoria d'edat que va haver de patir, va estar vorejat d'una sèrie de consellers, regents, que van mirar, com sempre, gairebé sempre passa, poc pel país i molt pels seus interessos personals, no? Llavors, en un context la Guerra dels Cent Anys, en el que el país es designava la seva lluita contra França, aquests consellers reials miraven més pels seus interessos que pel bé del país. Llavors, en aquests anys de regnat d'Enric VI, totes les possessions, o gairebé totes les possessions que els anglesos tenien a França, es van anar perdent poc a poc. I això s'unia al fet de que el rei personalment tampoc tenia bona salut, tenia períodes d'incapacitat, tenia algunes malalties mentals, que feia que el poble tampoc el veiés com un monarca ferm o com un pilar de la comunitat, no? Els fets es precipiten en 1453, quan el rei pateix una crisi greu que obliga, tot i que ell ja és major d'edat, a fer un nou consell de regència. I és en aquell moment que Ricard de York, que com deia l'Oliver, era, tot i que era un York, era un d'aquesta branca dels Yorks que podien reclamar, que havien estat separats del tron al 1399 i que encara tenien molt fresca a la memòria els drets que se'ls havien usurpat. Aquest Ricard de York, que a més havia sabut guanyar-se molt bé, no sabem si merescuda o no, una fama d'home just, cabal, bon polític, va aconseguir ser nomenat Lord Protector del Regne, que pels fans del Joc de Trons seria un personatge, com hem dit abans, equivalent a Eddard Stark, no? Aquest personatge recte, just, que a més és nomenat mà del rei quan el rei és un inútil, no? Llavors és aquest personatge. Des de la seva posició de poder, Ricard de York comença a fer el que volia fer, que era socavar encara més el poder del rei, no? No era un lord protector del rei, era un protector del regne, però no un protector del rei. Llavors ell comença una política d'atac contra aquests col·laboradors del rei o contra aquests mals consellers del rei. Sempre a l'edat mitjana, quan un vol atacar el rei és difícil atacar-lo, no? Perquè no deixa de ser un personatge, si no sagrat, si venerat. Sempre una de les excuses és atacar els mals consellers, no? Els mals col·laboradors del rei, per atacar-los a ells, volen atacar el rei. De fet, empresonarà alguns d'aquests consellers i donarà suport al rei del regne a tots els nobles que tenen greuges amb nobles favorables al rei, no? Per anar caldejant l'ambient perquè l'objectiu de Ricard de York és confeccionar un partit polític contrari al rei, aglutinar els diferents nobles, els diferents ciutats descontentes amb el regnat d'Enric VI, personatges com el comte de Salisbury i el comte de Warwick, per tal de crear les condicions necessàries per bé donar un cop d'estat, bé fer-se ell rei.
Però, Alberto, no ens deixis així. Vull dir, ara volem saber si es va fer amb el poder o no.
Bueno, això que t'ho contesti l'Oliver.
Doncs no, la veritat, no es va fer amb el poder perquè ho va poder evitar l'actuació de la reina, Margarida d'Anjou, que va aconseguir fer de contrapoder a les aspiracions del Lord Protector fins a la momentània recuperació d'Enric VI dels seus atacs mentals l'any 1455. El que va començar llavors va ser una guerra oberta, un enfrontament entre ella i Ricard de York, que ben aviat va derivar no només en tensions de palau i a nivell de cort reial, sinó que ràpidament es va traslladar al camp militar i van començar els primers enfrontaments. El 22 de maig d'aquell any, el duc de York va agafar un petit exèrcit i es va dirigir contra Londres amb la intenció de deposar els consellers del rei. Com comentava l'Alberto, en aquell moment s'associava la mala actuació del rei al mal consell i, per tant, una bona manera de socavar el poder reial era també atacar-lo, atacant els seus consellers. L'exèrcit de York i l'exèrcit reial es van enfrontar a Sant Albà i les tropes del rei van ser derrotades. Clar, a partir d'aquest moment, la situació va semblar, i de fet ho era, molt favorable als York. El problema és que, de cop i volta, es va veure, sobretot els aliats dels York, van veure que estaven a punt no només de fer fora els consellers, sinó de posar el rei i d'entronitzar una nova dinastia, quelcom que, de fet, no s'havien plantejat en un primer moment quan van donar suport als York. Per tant, en aquest moment es van fer enrere, van frenar una mica les aspiracions inicials que havien tirat endavant amb aquest exèrcit i al final es va arribar una mica a una situació, a una solució de compromís que havia de servir per crear un nou Consell de Regència entre Ricard de York, que era el Lord Protector, uh-huh, i Margarida d'Anjou.
Sí, això que explicava l'Oliver és molt, molt important per saber com funcionen les monarquies medievals, no? Perquè, clar, nosaltres estem molt acostumats a veure la política com un joc d'interessos individuals, no? En la qual hi ha uns partits polítics, hi ha uns interessos personals i, òbviament, si tu t'enfrentes al rei, si tu tenses la corda per atacar el rei, és per donar un cop d'estat o per posar-te tu. Però això, la mentalitat medieval, tot i que Ricard de York tingués molt clar el que volia fer, bona part dels seus col·laboradors no. Llavors, sempre, fins que la situació no es tensa lo suficient, és molt difícil convèncer la gent d'arribar a la situació de posar un rei, no? Perquè, com deia l'Oliver abans, una cosa és assumir que el rei està mal aconsellat i una altra cosa és matar el rei o deposar-lo. Tot i que és un procés, perquè, evidentment, és un peix que es mossega la cua, no? Perquè si el rei fos lo suficientment capaç com per no haver de deixar-se aconsellar malament, no tindria consellers malvats, els que hauríem de treure. Llavors, però encara no estem en aquesta fase, no? I és molt, molt simptomàtic que a Ricard de York, tot i que guanya militarment derrotar els exèrcits del rei, encara no pot forçar la màquina i fer-se coronar.
Molt bé, ens hem quedat en el punt en què hi ha aquesta solució de compromís, aquest Consell de Regència, però com evoluciona tot plegat?
Bé, llavors, el que s'arriba és una situació de compromís o almenys de calma tensa, no? En la que cadascú dels dos bàndols ja ha vist... Clar, aquí Ricard de York ja ha forçat la màquina, ja ha actuat militarment contra, si no contra el rei, si contra els consellers, sí que ha quedat clar que quines són les seves aspiracions. Llavors és el moment d'aquest Consell de Regència entre Ricard de York i la reina Margarida d'Anjou, de que cadascun dels dos bàndols afermi posicions. Per exemple, el bàndol del rei, d'Enric VI, però que... Recordem, tot i que sigui el bàndol del rei, hauríem de parlar més del bàndol dels consellers i de la reina, que són realment qui controlen la situació, perquè Enric VI entra i surt de crisis nervioses i de crisis mentals. Com diem, la reina i els seus col·laboradors fins i tot traslladen la capital a l'interior del país, canvien la capital, o no la capital, sinó la cort, de Londres a Coventry. Sobretot perquè Londres és un dels principals focus de descontent del país. Hem de pensar que la classe mercantil a la ciutat de Londres és molt més forta que altres zones del país, és una de les zones en les que impositivament han hagut de fer front a més gastos econòmics durant la guerra. Hi ha una sèrie de professions artesanals o liberals molt... que no entenen, que cada vegada menys, estem ja a mitjans del segle XV, entenen menys les lluites nobiliàries i no les senten com a pròpies. Els ciutadans de Londres, en aquest moment, abans de ser súbdits del rei, són ciutadans de Londres, amb la qual cosa cada vegada més aquestes lluites pel poder i aquesta fidelitat cega a les monarquies costa de veure. Això passarà, per exemple, també al cas de Catalunya, no? Com un dels pilars de la guerra contra Joan II és la ciutat de Barcelona, perquè les lleialtats a la mitjana són múltiples. Sigui com sigui, la cort passa a Coventry per allunyar-la de Londres, sobretot perquè cada vegada més aquesta classe mercantil es posa del bàndol dels York. En aquest punt és important un dels personatges que tindrà una molta importància durant totes les fases de la guerra, que és el comte de Warwick, que és Richard Neville, que de fet ha passat a la història com amb el sobrenom de Kingsmaker, no? el faedor de reis, perquè si seguiu Joc de Trons és el personatge de Meñique, no? Del Peter Baelish, que és aquest personatge que conspira a l'ombra, mercader, que sempre està ficat en totes les conspiracions. Tot i ser un noble, és potser després del rei la persona més rica de Londres, d'Anglaterra, de Londres també, amb molts contactes mercantils i que sap vendre's dins de la classe mercantil, dins dels artesans, com un dels seus. Llavors, no és només qui finança el bàndol de York, sinó qui aconsegueix que aquest sigui ben vist entre les classes artesanals.
Doncs bé, Margarida d'Anjou no és l'única que fa un cop d'efecte, sinó que Ricard de York també fa el seu cop d'efecte. Ell havia estat enviat en un primer moment a Irlanda per ordre del rei per tal d'allunyar-lo d'Anglaterra. Tot i així, el 1459 torna amb la intenció de donar batalla a tots els fronts possibles i ho fa, sobretot, comptant amb el suport que representa Londres i amb l'ajuda estratègica que representa el pont de Calais. El punt d'inflexió es donarà el 10 de juliol del 1460 arran de la batalla de Northampton, en la que el comte Warwick captura el rei i el porta presoner a Londres.
Bé, és en aquell moment en el que... les tropes de York tenen presoners al rei, que Ricard de York es dirigeix també a la capital i en aquest moment sembla que el conflicte està a punt d'acabar, no? Perquè ell és rebut amb tots els honors de la capital, ell entra a Londres gairebé com si fos ell el rei, no? Té una entrada triomfal, té una rebuda entusiasta per part de bona part dels ciutadans de Londres. Llavors, Ricard de York, que creu que en aquest moment sí que les té totes per coronar-se, es presenta davant del Parlament i interposa una reclamació al tron. Hem de pensar també, sempre que el pes del Parlament anglès, no? Tot i que estem en una monarquia, Londres, Anglaterra ja a finals del 15 és el que podem qualificar d'una monarquia parlamentària. El Parlament tot i que no mana encara, sí que té un pes molt important en l'equilibri de forces del país. Llavors, Ricard de York el que fa és presentar un plec amb les seves aspiracions dinàstiques, dient presentar-se com a descendent de Lionel d'Anvers, com a net del rei Eduard, i en tots els documents i en totes les justificacions jurídiques que fan d'ell el candidat adequat per sobre del rei actual, amb la intenció de que el Parlament deposi el rei i el coroni a ell, sobretot tenint en compte que té el rei presoner, llavors té la victòria a les mans. Si aconsegueix el Parlament, això que també fan molt els polítics, nota que el Parlament ja són polítics, arriba a una situació de compromís, no? El que no volen tampoc és trencar la situació política, i arriben a un compromís. Accepten la legalitat de la demanda de Ricard de York i diuen que té raó, però la decisió que opten és a no deposar Enric VI, que continuarà sent rei, l'únic que es nomena a Ricard de York com el seu successor. S'aparta el fill del rei de la successió, el seu fill Eduard deixarà de ser l'hereu al tron, i l'hereu al tron passa a ser Ricard de York. Quan el rei mori, hi haurà un canvi dinàstic. Per garantir aquesta situació, es crea o es torna a nomenar a Ricard de York com a Lord Protector, deixant el rei presoner d'ell. Llavors Ricard pot governar però sense ser el rei, gairebé és la mà dreta del rei mentre espera que es mori. Llavors també la situació és molt sinistra, no? Perquè no, tu no seràs rei, seràs rei quan a la persona que tens presonera mori. Llavors, però el Parlament, amb aquesta decisió, intenta una mica no fracturar el país, no? Intentar que el canvi d'un rei a l'altre no sigui tan traumàtic.
Molt bé, arribats a aquest punt, com evoluciona tota aquesta situació, Oliver?
Doncs, evidentment, com havia d'evolucionar, no? Els Lancaster i els partidaris d'Enric VI, que havien estat forçats a acceptar el greuge i fins i tot la vergonya que suposava aquest acord, van reunir-se al voltant de la reina Margarida i van desheredar el príncep Eduard i van formar un gran exèrcit. Per tant, preparaven el que seria la seva contrarresposta. El desastre en forma de batalla va arribar els últims dies de 1460, quan els exèrcits de la reina Margarida i de Ricard de York es van enfrontar a Wakefield, on aquest últim, és a dir, Ricard de York, va ser deposat, mort, i el seu fill Edmund, de 17 anys, fet presoner i decapitat. De cop i volta, la situació havia fet un gir total.
I d'entendre que potser aquí s'acaben les aspiracions dels York?
Ni molt menys. Llavors, encara queden molts girs de guió. Tot i que sembla que es passa d'una situació en la que Ricard de York està a punt d'assolir la victòria, de cop i volta ho perd tot en aquesta batalla, ho perd fins i tot el cap, això també el fa molt similar al seu personatge de ficció, no? Uh-huh. Però ni molt menys això significa el final de la casa del York, perquè encara, tot i que mor un dels seus fills, encara li sobreviuen tres fills més, no? De nou, us sona una mica com va tot plegat, no?
I els Wargos també.
També. Entre aquests fills, a més, està el seu primogènit Edward, i que com a nou duc de York, ell es continua considerant el altre perquè com el Parlament havia dit que el duc de York era l'hereu del rei, diu, ara el duc de York sóc jo, doncs si el meu pare era l'hereu legítim, jo com a hereu de l'hereu continuo sent l'hereu. No? Llavors ell decideix continuar la guerra que havia començat el seu pare, un moment en el que s'havia deixat tota cortesia, no? Des del moment en el que ja un dels pretendents al tron o el pretendent al tron havia mort, s'havia fet una batalla, havia estat capturat, degollat, llavors la situació era com a mínim difícilment reconduïble. Llavors, mentre els Lancasters reorganitzen al nord, fins i tot Margarida d'Anjou fa una aliança amb el rei d'Escòcia per tal de que l'ajudi a la guerra. Aquest Eduard de York refà el seu exèrcit i comença a lluitar contra els interessos de la corona, concretament contra el germanastre del rei, Jasper Tudor, que és el comte de Pembroke. Hi ha una anècdota molt, molt interessant d'aquesta batalla o d'aquesta victòria sobre el comte de Pembroke, perquè es diu que el dia que comença, quan just comença la batalla a la matinada, doncs l'Edward de York té una visió que veu tres, quan comença a sortir el sol, veu sortir tres sols. Això és un fenomen atmosfèric, que es coneix com a pareli, pot ser. A vegades, segons com surt el sol, reflecteixen els núvols i sembla que surtin tres sols. I llavors ell diu que aquest és un signe de la victòria de la casa de York, perquè és un nou renaixement de la dinastia, perquè aquesta visió dels tres sols representa els tres fills de Ricard de York que encara sobreviuen i que encara poden presentar batalla. No?
Qui no troba senyals és perquè no vol.
No, clar, clar, i fins i tot, clar, però com estem en una guerra, si podíem dir no civil, però sí política, la legitimitat és molt important. Ell fins i tot abandona l'emblema familiar, bueno, ell afegeix la figura del sol al seu emblema familiar, no? Perquè ell, diguem que intenta buscar alguna justificació que li permeti vislumbrar la victòria. Sigui com sigui, ell guanya aquesta batalla, però els exèrcits reials són més numerosos, compten amb l'ajuda d'Escòcia, i justament a començaments de 1461 la causa York rep una altra derrota quan el comte de Warwick és derrotat en el que es coneix com la segona batalla de Sant Albà, on a més, no només són derrotats, sinó que el rei Enric VI és alliberat. Com l'exèrcit de Warwick ha de fugir quan els vencedors ocupen el camp de batalla i ocupen el campament de Warwick, es troben l'Enric VI allà sota un arbre que se l'havien deixat abandonat.
Tu per aquí.
Llavors, clar, sembla, és el moment en el que els Lancaster sembla que poden capitalitzar totalment la victòria i llavors, novament amb el rei a les seves mans, amb un exèrcit mobilitzat, avancen cap a Londres.
Molt bé, i aconsegueixen prendre la capital?
Doncs no, la veritat és que no. Potser no un nou gir total, però sí que en un canvi, la ciutat de Londres es nega a deixar-los entrar per la por que els hi suposa el fet de que, com que han donat suport a la causa dels York, puguin entrar ara les tropes reials i saquejar la ciutat com a venjança. També es neguen, a més, a vestir les tropes de la reina, que davant d'aquesta situació es veuen obligades a tornar al nord. Aquesta situació serà aprofitada de nou per el comte de Warwick i per Eduard de York, que tot just després entren a Londres i són rebuts com a reis amb tots els honors a la ciutat. Per tant, veiem que havien estat a punt de capitalitzar aquesta victòria, però un nou gir, en aquest cas per de la ciutat de Londres, canvia de nou la perspectiva.
Sí, i això entronca una mica en el que comentàvem abans, no? en el pes que la ciutat de Londres té en aquest conflicte. No? En una situació molt polaritzada en la que aquests mons urbans cada vegada estan més allunyats dels interessos de la corona, on Londres té una entitat pròpia. Ja no és només el Parlament, els reis, els nobles, qui tenen alguna cosa a dir a la política, no? Sinó que les grans ciutats, enteses com a comunitat, realment el comú de Londres, és a dir, la unió dels artesans, dels menestrals, dels mercaders, dels habitants de la ciutat, tenen la capacitat d'intervenir en política, no? Tenen la capacitat de prendre partit per un bàndol i fins i tot trastocar els plans del rei. És un procés molt semblant en el que per aquestes dades també passava amb Joana d'Arc. no? Aquesta capitalització de certs sentiments molt diferents als que vivíem abans, no estem parlant ni de nobles, ni de grans nobles, ni de grans terratinents, sinó que els estaments urbans comencen a tenir una importància creixent. I en el cas de Londres és simptomàtic, no? En cap moment ells, o ells des del principi dels intents de Ricard de York d'assolir el tron, es posicionen clarament cap al partidari que ells veuen com a més propi, no? Com a més íntegre, més just. També hem d'entendre que són les ciutats, en aquest context de mals consellers, en aquest context de rapinya econòmica, de pujada d'impostos, aquests comuns són els que pateixen més la pressió fiscal, les arbitrarietats del sistema. Llavors, és molt interessant, no? Perquè potser no per primera vegada, però per exemple aquí a la Guerra dels Cent Anys, de les dues roses, es veu molt clarament, no? Com la ciutat comença a ser un subjecte polític. I fins al punt de que capgira la situació en un moment en el que semblava que tot anava encaminat a la derrota dels York. Llavors, és tan definitiu la importància de Londres que, a diferència del que havíem vist, no? que rebutgen l'entrada de les tropes de la reina, són rebuts, i els York són rebuts amb tots els honors a la ciutat. A partir d'aquest moment, la guerra dona un nou gir. A partir d'ara, a defensa del que havia fet el seu pare, Eduard de York no pot argumentar que lluita contra el rei per apartar els mals consellers, perquè la dinàmica de la guerra és una altra. Ara, ell ha d'admetre que lluita primer per venjar el seu pare i, per una altra banda, de posar un rei que ha comès una il·legalitat, perquè la justificació ara és que s'havia arribat a un acord amb la qual s'havia reassignat l'herència. Des del moment que les tropes d'Enric VI o de Margarita d'Anjou lluiten contra el pare, contra Ricard de York, i el maten, el derroten i el maten, realment estan cometent una traïció a la corona. És curiós, no?, que els reis cometin una traïció a la corona. Perquè atacant l'hereder han atacat a la corona. Llavors, automàticament, es converteixen en traïdors a la corona. Llavors, Eduard de York té la legitimitat d'erigir-se com l'únic que defensa els interessos de la corona, que és tant com dir que defensa els interessos del regne de la usurpació dels Lancaster, no? Llavors, en aquest moment, en el que les postures estan completament polaritzades, els dos bàndols, en una decisió també molt medieval, però molt poques vegades utilitzada, decideixen apostar-ho tot a una carta i buscar una batalla campal. Reunir dos grans exèrcits i decidir enfrontar-se obertament amb totes les forces disponibles per qui guanyi aquella batalla pugui erigir-se amb la victòria total.
Doncs ja tenim aquí la nostra gran batalla, que no sabem com va anar, Oliver.
Doncs aquesta batalla, que concretament es coneix com la batalla de Towton, ja que va ser a prop d'aquest petit poble on es van reunir els dos exèrcits, de cop i volta, pobra gent, van veure que arribaven ni més ni menys que uns 50.000 o fins gairebé 80.000 soldats, segons algunes fonts. Per tant, aquest petit llogarret va veure com els seus encontors pròxims s'hi produïa potser la batalla més important de tot el segle XV anglès. La batalla va ser duríssima, van morir milers de persones i milers de guerrers sobretot, i eren la majoria partidaris del bàndol de Lancaster. La victòria va ser dels York, per tant, i la gran majoria de nobles que fins aquell moment donaven suport a Enric VI i a la seva mare van canviar de bàndol. Ells dos, davant d'aquest resultat, el que van fer és van fugir cap a Escòcia i es van decidir exiliar durant un temps. Després d'alguns anys de petites lluites puntuals amb el suport d'alguns partidaris, finalment, el 1465, Enric VI va ser capturat i empresonat a la famosa Torre de Londres.
A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada.
Molt bé, doncs amb el programa d'avui, que ja en la part més històrica ho deixarem aquí, perquè formarà part d'una primera part de la Guerra de les Dues Roses, perquè la segona, Alberto, tindrà altres personatges, altres contextos.
Sí, de fet, tot i que tot el que hem explicat ara és molt complex, hi ha molts girs dels esdeveniments i moltes batalles, realment el que hem explicat avui és només la primera fase de la guerra, no? Ara ho deixem amb Eduard IV com a rei, que ja ha aconseguit més o menys pacificar el territori una vegada que captura Enric VI, i com deia l'Oliver, l'empresona a la Torre de Londres, però fixeu-vos que no el mata, l'empresona. Aquest personatge tornarà a reaparèixer perquè les seves aspiracions, les seves reivindicacions del tron encara existeixen. La guerra encara durarà, o el conflicte entre Lancaster i York encara durarà més de 20 anys, en el que tornarem a veure guerres civils, batalles, reis deposats, reis que tornen a reaparèixer, intrigues familiars. Llavors, això ja vindrà en un programa, esperem que no molt, perquè tampoc ens queda gaire de temporada.
Ho explicarem en un programa posterior, però en tot cas avui sí que volem deixar alguna recomanació, a més d'aquest, crec que més que necessari, arbre genealògic a la nostra plana Facebook, perquè si no em sembla que anirem una miqueta perduts. Però com a recomanacions, Alberto, què podríem dir?
Bueno, a mi, si jo hagués de fer una recomanació d'això, no seria Joc de Trons. Aquesta seria potser la
segona.
Aquesta seria si pogués fer dos. Si pogués fer dues, ara sí ens dona temps. Però jo de petit vaig llegir La fletxa negra de Stevenson i em va encantar, perquè és com a novel·la d'aventures, d'ambientació medieval, és fantàstica. O almenys jo recordo la versió juvenil que vaig llegir, la recordo com una bona lectura i relectura. Està ambientada justament en aquest moment de conflicte del finals de la dècada dels 50, 1460, en la que el conflicte encara no s'ha polaritzat tant, en el que els contendents són Enric VI per una banda i Margarida d'Anjou, i per altra banda Ricard de York, i en aquest context de guerra. I jo, si hagués de recomanar algun llibre sobre l'època, seria aquest. Si pogués recomanar dos, recomanaria Cançó de Gel i Foc, les novel·les, o Joc de Trons, la sèrie. Perquè, com ja hem dit al principi del programa, agafa molt lliurement, però fa una versió freestyle de La Guerra de les Dues Roses, però en el qual molts elements es poden resseguir. Suposo que si els oients ja estan al tanto de la sèrie i ja han estat escoltant el programa, hauran vist alguns personatges, algunes situacions. Encara quedaran algunes situacions més icòniques de Joc de Trons, com la boda roja, no? que encara han d'aparèixer i que també és... no existeixen tal qual, però sí tenen els seus orígens en La Guerra de les Dues Roses. Llavors, és molt interessant per als fans de la sèrie fer la comparativa, no? Veure algun documental sobre La Guerra de les Dues Roses o llegir algun llibre sobre, sobre el tema, i buscar ells mateixos les similituds o les diferències entre els personatges de Joc de Trons i les situacions de Joc de Trons i La Guerra de les Dues Roses. A més, també és molt interessant perquè si assumim, ja entrant en futurologia, no? Si assumim que Martin es basa en La Guerra de les Dues Roses per Joc de Trons, podem fer fins i tot exercicis d'història ficció, no? Veient com acaba la guerra i quins personatges moren, quins personatges arriben a bon port, arribar a esbrinar què pot passar amb els seus personatges semblants a la sèrie. Però això ja que ho farem potser un altre dia.
Molt bé, doncs La fletxa negra, Cançó de Gel i Foc, aquestes són les recomanacions d'aquesta setmana per part de l'Alberto per intentar completar tot el que hem parlat en aquest programa d'avui, que com hem dit és la primera part de la Guerra de les Dues Roses, i que en propers programes de les Portes de Troia doncs podrem escoltar la segona part, oi?
Sí, de fet, ara recordant també, pels amants dels videojocs, hi ha un videojoc d'estratègia, no sé si per torns o per temps real, que precisament és La Guerra de les Dues Roses, en la que s'escenifiquen i es porten a terme les batalles i de la guerra i totes les intrigues polítiques. Llavors, també, per qui no vulgui llegir o no vulgui veure sèries, doncs pot jugar a l'ordinador.
Molt bé, doncs fins aquí aquest nou programa de les Portes de Troia. Moltíssimes gràcies, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Gràcies, Alberto Reche.
Gràcies.
Gràcies al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat el Sergio Rodríguez, i fins un nou programa de les Portes de Troia.
presentador
Sergio Rodríguez,
historiadors
Alberto Reche i Oliver Vergés,
col·laboradors
Albert Sánchez Carmona,
tècnic de so
Salva Soler.